dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia, és dilluns 13 de gener. Comença un dia més. Comencem una nova setmana i avui a la secció 1 per 1 us oferirem una conversa amb Juan Gómez Jurado. Acaba de publicar la seva darrera novel·la, L'Ova Negra. Una altra de les seccions habituals dels dilluns, equips de llegenda, repassarem l'èxit del Club Esportiu Mataró a la temporada 2005, quan es va proclamar campió de la Copa Federació de Futbol. I a la secció L'altre esport, avui us parlarem de l'esquí de muntanya. A la recta final del programa farem, com sempre, un cop d'ull a les propostes culturals que ens deixa l'agenda d'aquest dilluns. Dilluns 13 de gener, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars a la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui destacat la línia de ferrocarril de la Costa ja és història. L'últim tren va circular ahir en el tram entre l'Hospitalet i Salou i avui s'ha estrenat el nou corredor. En imatge de portada veiem el tren, que va ser l'últim que es va aturar ahir a la nit a l'estació de Salou, que ha tancat definitivament. Seguim amb la portada del Més Tarragona, la seva edició d'aquest dilluns 13 de gener. El corredor mediterrani es posa en marxa avui després de 20 anys. Els municipis de Costa, entre l'Hospitalet de l'Infant i Salou, queden alliberats. Els passos a nivell entren en funcionament noves freqüències i s'obren dues noves estacions. Aquesta és la notícia que haurem portat avui al Més Tarragona, en què també es fa ressò del fet que la ciutat de Valls obre el calendari dels Tres Tombs. Hi van participar a prop de 300 cavalls i un centenar de carros i cavalleries. En fotografia de portada veiem la imatge d'un cavall d'un dels carruatges participants que es va descontrolar fent la baixada del Blat, una de les més espectaculars. Com sempre, fem un cop d'ull als diaris digitals. Comencem, en aquest cas, pel Tarragona 21. Ens diuen la seva portada que Adif té pràcticament enllestida la connexió de la via de la variant de Vandellós al corredor mediterrani. Els tècnics d'Adif gairebé han acabat l'operació d'enllaçar la via del corredor mediterrani, segons informaven fonts de l'operadora. A Tarragona Digital, dia D del corredor mediterrani, els trens circulen ja per les noves vies entre les reticències del territori. Durant la primera setmana de servei, els combois tindran una limitació de velocitat de 80 km per hora. I a l'Infocam en portada, l'Arxiu de Reus incorpora nous documents provinents de donacions de particulars. Entre la documentació n'hi ha de judicial, empresarial, comptable i de docència de finals del segle XIX i relativa al període de la Guerra Civil. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional, comencem pel Punt. En portada, el titular és Veu a Europa. Carles Puigdemont i Toni Comín viuran avui el seu primer ple del Parlament Europeu com a eurodiputats. Centenars de persones els acompanyaran a Estrasburg i exigiran que Oriol Junqueras ocupi la seva acta. Una delegació del govern també hi serà i les formacions independentistes hi enviaran representants. A La Vanguardia, Sánchez habilita Torra i s'hi reunirà abans a la taula de diàleg. El president del govern central diu que la inhabilitació de la Junta Electoral no serà efectiva fins que la resolgui el Tribunal Suprem. El líder del PSOE anuncia que assumirà personalment la negociació del conflicte català. També en portada destacat dol al Dakar, el pilot de motor portuguès Paulo González, de 40 anys, va morir ahir després d'una caiguda fatal mentre disputava la setena etapa del Dakar. Seguim amb la portada del periòdico. En aquest cas, ens destaca una cita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Diu, el govern tindrà diverses veus, però sempre la mateixa paraula. Sánchez diu, després de presentar el seu executiu al rei, que aquesta serà la legislatura del diàleg. Al diari Ara, Puigdemont i Comín s'estrenen com a eurodiputats. Participaran en el primer ple de l'Eurocambra, que encara ha de rebre el suplicatori de Llarena. Esquerra Republicana no fa córrer per a la llista a l'espera que resolgui el recurs presentat per Junqueras. Seguim amb la portada del País. Sánchez anuncia una legislatura de diálogo social y territorial. El presidente afirma que en el gobierno habrá varias voces, pero una palabra. El Ejecutivo prevé negociar una subida moderada del salario mínimo. A la portada de l'ABC, Sánchez mantiene su cita con el inhabilitado Torra y pilotará la negociación con el secesionismo. El presidente se apoyará en Carmen Calvo para desarrollar su estrategia en Cataluña. I a la portada de La Razón llegim que Sánchez busca fiscal general para desjudicializar Catalunya. La magistrada del Supremo, Ana Ferrer, la fiscal Almudena Lastra i la consejera de Justícia de València, Gabriela Bravo, estan entre les elegides para substituir a Segarra.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui a Barcelona, la crisi oberta a la banqueta del Barça, amb Valverde a la corda fluixa i els possibles noms que sonen per substituir-los. Entren les portades a Mundo Deportivo, parlen de Xavi para junio, hoy cumbre Bartomeu Valverde. Xavi rechaza ocupar ahora el banquillo del Barça, pero ambas partes dejan la puerta abierta. Anoche hubo reunión del área deportiva para decidir sobre el posible relevo del Chingurri. Pochettino entra en la quiniela para ser el nuevo técnico. Al diari Sport, que titula «Se busca entrenador», el Barça no destituirá a Valverde hasta que le encuentren un sustituto para los próximos 6 meses. Setién, Milito y Pochettino, los mejores posicionados para asumir el cargo, con García Pimienta en la recámara. Xavi dice no de momento. Y a Madrid, al triomf del Madrid a la Supercopa d'Espanya i a la tanda de penals, que acapara les portades de Marca i AS. A Marca parlen de 9 de 9, Zidane infalible en les finales, el Madrid supercampeón, Courtois héroe blanco en el partido y en los penaltis. Y al diari AS, campeón, el Madrid conquista su 11ª Supercopa de España tras superar al Atleti en los penaltis. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 13 de gener. Fem una pausa d'aquí uns moments. A la secció 1 per 1 podeu escoltar una entrevista amb Juan Gómez Jurado. Acaba de presentar la seva darrera novel·la, L'Ova Negra.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Fora de joc. Cada dilluns a les 10 de la nit, tota l'actualitat esportiva local a Constantí Ràdio. Resultats i resum de la jornada. Entrevistes i l'opinió dels protagonistes. Al dial 97.9 de la FM i a constantiradio.cat.
No et quedis fora de joc a Constantí Ràdio tots els dilluns a les 10 de la nit amb Borja Arrizabalaga.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu. Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
La por és un mecanisme de defensa dels humans. Es pot viure sense por? durant un temps, sempre, obrim les pàgines d'un thriller que ens porta a viure perillosament una vegada més. Una dona sense por, amb una ment privilegiada, que ara haurà de fer esforços per sobreviure. Nascut a Madrid fa 41 anys, aquest periodista ha vist recompensada la feina literària amb l'èxit acumulat per Reina Roja, precedent d'aquesta novel·la que avui ens presenta, L'Ova Negra. Juan Gómez Jurado, ben tornat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo se dice bien hallado?
Ben trobat.
Ben trobat, ¿no? Se estaría bien contestado así, ¿no? Pues sí. Ben trobat. Molt bé.
Estos pinitos con el catalán.
Y ahora seguimos en castellano, que hasta aquí he llegado.
Pero estos pinitos en catalán deberían ir más lejos porque su protagonista es catalana de origen.
Sí, ella es nacida en Barcelona. Antonia Scott es nacida en Barcelona y el problema es que, claro, yo no tengo la mente que tiene Antonia Scott. Yo no tengo esa inteligencia ni esa capacidad para los idiomas. Ella habla a la perfección 10 idiomas con una naturalidad absoluta. Y luego conoce palabras en prácticamente todos los idiomas del mundo. Al fin y al cabo, ella es filóloga.
Qué bien imaginar tantas cosas, ¿no?
Sí, es bonito. Bueno, es filóloga y luego se dedica a resolver crímenes. Lo cual es, hasta cierto punto, algo que me hacía mucha gracia porque dije yo, mira, por fin, un filólogo que encuentra salida en la investigación.
¿Vamos a volver a sufrir y a no parar quietos con Antonia Scott, su protagonista en este Loba Negra?
Eso lo puedo prometer. Quiero decir que desde luego, si hay algo que caracteriza a mis libros es que no te aburres, que son muy divertidos, que tú necesitas leerlos muy deprisa, necesitas saber qué es lo que está sucediendo. Ya lo buenos o lo malos o lo menos buenos o lo menos malos que sean, ya se lo dejo a los lectores y a los críticos. Pero lo que yo prometo, lo que yo garantizo es eso, que vamos a sufrir y nos vamos a pasar bien.
¿Y nos vamos a ir a muchos lugares?
Vamos a pasar por varios sitios. No sé hasta qué punto puedo contar. Bueno, digamos que vamos a estar, por ejemplo, vamos a estar en Madrid, vamos a pasar por Madrid, vamos a ir a la Costa del Sol, vamos a ir a Marbella y no digo más. Hasta ahí te cuento.
Una catalana, su protagonista, con raíces también británicas, pero hay, no sé si ponerle el título de coprotagonista a John, que es vasco.
Yo creo está bien. Creo que lo que de verdad funciona de tanto de Reina Roja como de Loba Negra, lo que de verdad enamora a los lectores, es esa comunión entre los personajes. Es que Antonia Scott y John Gutiérrez son una pareja en el cual el todo es más que la suma de las partes. Y que son dos personalidades que están fabricadas para no entenderse y condenadas inevitablemente a hacerlo, porque es que tienen una misión que cumplir y tienen que resolverla entre los dos, a pesar de que sean muy distintos, y que el corazón de las novelas sean sus conversaciones. Incluso en mitad de una persecución o en mitad de un tiroteo, o cuando los dos saben que están muy cerca en una situación en la que podrían morir, lo más interesante de todo, lo que quieres saber de verdad, es qué es lo que se dicen el uno al otro, ¿no?
Quien no haya leído Reina Roja puede estar sospechando que tiene algo que ver con Loba Negra. ¿Esta es la segunda parte de una trilogía? ¿Van a ser tres?
Van a ser los que sean. yo tengo la historia en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y creo, porque confío mucho en la inteligencia de los lectores, que cuanto menos sepa una persona sobre una obra literaria, sobre una película, antes de acudir al cine o de abrir las páginas del libro, va a ser mucho mejor y va a estimular más el disfrute. Por desgracia, eso no lo piensa todo el mundo. Quiero decir que tú hoy entras en una sala de cine, ves un tráiler de una película que van a poner dentro de un mes y te está contando la película entera y tú hasta te enfadas. Yo intento entrar a la sala cuando los tráilers veo que están acabando. Porque o agacho la cabeza si he llegado pronto porque he ido con los niños y agacho la cabeza y intento no enterarme de nada, porque creo que es mucho mejor la incertidumbre, creo que es mucho mejor que te traten como una persona inteligente y no como alguien que tenga que saber exactamente qué es lo que va a masticar antes de comerlo, ¿no?
Oído cocina, no vamos a entrar en la historia, pero por favor, para quienes se han enganchado a su Reina Roja y ahora pues ya han entrado en Loba Negra y la han acabado, ¿La siguiente va a tardar mucho?
Pero te das cuenta de que me has hecho exactamente la misma pregunta con una habilidad extrema, pero llevando al mismo... O sea, reformulada. Pues no lo sé, tardará lo que tenga que tardar. Si te sirve de consuelo, está escrita. Tengo que revisarla y demás, pero bueno, está hecha. Tardará lo que tarde.
Esta era pregunta para los fans, para los muchos fans, porque entre la publicación de Reina Roja y la de Loba Negra no ha pasado mucho tiempo, pero sí que ha llovido. Ha llovido, en este caso, montones de lectores agradecidos, montones de ediciones. ¿Qué ha pasado?
No tengo ni la más remota idea. Y lo único que puedo hacer es repetir el agradecimiento e intentar trasladarlo en palabras. No es fácil, ¿eh? Pero voy a intentar resumirlo. Creo que hay un momento en la vida de un escritor en el que pues las cosas cambian. No siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa. A mí tengo la inmensa fortuna de que me ha pasado y que es una decisión que han tomado cientos de miles de personas, ¿no? Yo, o sea, yo antes de Reina Roja, mi anterior libro, Cicatriz, pues había vendido muy bien. O sea, pues no sé, 80.000, 75.000, no recuerdo, ejemplares. Y de repente sucede algo que es completamente externo a ti, y es que los lectores conectan con tus personajes, con Antonio Scott y con John Gutiérrez. Y ellos solos deciden, sin que haya explicación alguna, porque en realidad son cientos de miles de explicaciones, que esos personajes les interesan y que forman parte de su vida y comienzan a recomendarlos como locos. Y bueno, pues efectivamente ya me anunciaron la quinta edición y todavía no estamos ni en Navidad, ¿no?
¿Y lectores?
Pues yo qué sé, es que no lo sé. No sé cuántos serán. Ya.
¿Traducciones? ¿Cómo estamos en ese tema?
Si te soy sincero, mira, estoy en un punto en el que estoy intentando separarme lo más posible de todo lo que es el aspecto comercial del libro. Entonces yo tengo a Antonia Kerrigan, que es mi agente, que tiene su oficina ya en la calle Travesera de Gracia, y voy a verla con mucha frecuencia. Le digo, oye, Antonia, ¿todas las cosas bien? Y ella me dice, sí, muy bien. Y ya le he pedido por firme ella por mí los contratos. Te puedo prometer que me entero de cosas cuando me llega el libro traducido a casa. Ayer me llegó uno en macedonio. Y dije, este idioma existe.
¿Pero el macedonio también conserva el color rojo y el color negro? Primer libro, color rojo. Segundo libro, color negro.
En el macedonio sí. Sí que bueno, han conservado el rojo. El negro no lo sé porque todavía supongo que estarán con ello. No lo sé. No tengo ni idea. Y además creo que es mejor que sea así. Porque en realidad un escritor también es muchas cosas. Yo soy padre y soy marido. Y soy currante, ¿eh? Y yo tengo que escribir novelas, no tengo que estar pendiente de lo que pasa con ellas, ¿no? Y es curioso porque tuve que interrumpir la presentación en Barcelona porque mi hijo tenía un problema con el diablo, porque tiene examen de diablo el viernes. Y claro, se le había roto y necesitaba que yo le comprara otro para que le llegara tiempo del examen. Y entonces, bueno, pues tuve que parar un momento la presentación y entrar a una tienda online y mandarle un diablo a casa porque lo necesitaba urgentemente para que le llegase... el jueves por la mañana. Así que esto es un poco... Quiero decir, me estoy explicando, ¿no?
Pues ya que habla de trabajar, aquí se trabaja. Por favor, abra el libro, escoja un fragmento pequeñito.
Vale, pues a ver, este principio yo creo que está bien. Se titula Un cuerpo y comienza... A John Gutiérrez no le gustan los cadáveres en el río Manzanares. No es una cuestión de estética. Este cadáver es muy desagradable, parece que lleva un tiempo en el agua, con la piel cerúlea repleta de manchas violáceas, las manos casi separadas de las muñecas, pero no es cuestión de ponerse exquisitos. La noche es particularmente oscura, y las farolas que iluminan el mundo de los vivos, a 6 metros por encima de ellos, solo sirven para hacer las sombras más densas. El viento arranca extraños murmullos de los carrizos y los 80 centímetros de agua están tirando a fresquitos. Al fin y al cabo estamos en el Manzanares, son las 11 de la noche y febrero ya asoma su grisácea pata por debajo de la puerta.
Mantuvo su idea de que en el libro haya ilustraciones y en esta segunda parte sigue habiendo ilustraciones.
Es una cuestión que además me preguntan muy poco. De hecho, fíjate, creo que es la primera vez que lo respondo desde que comenzó la gira, ya llevo 100 y pico entrevistas. Es que es muy importante. Tanto Reina Roja como Loba Negra son libros en los que se establece un juego de complicidad con el lector que tiene que estar generando una serie de imágenes en su cabeza que yo intento enviarle, pero que él transforma y que va cambiando a su propio modo, ¿no? Entonces, las ilustraciones de principio, de no de capítulo, sino de parte, el libro está dividido en cuatro partes, Reina Roja está dividido en tres, está dividido en cuatro, marcan un poco también el lugar donde vamos a jugar con el lector. Y eso a mí me parecía muy divertido, muy, muy interesante, y por eso conté con Fran Ferriz, que es un ilustrador de Alicante y que es muy, muy bueno, y que, nada, pues a ver si os gustan las ilustraciones.
Pues seguimos pendientes de todo lo que ocurra en el entorno de Juan Gómez Jurado. Loba Negra, un placer.
Muchas gracias, el placer es mío.
Un per un.
Més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. Continguts en xarxa. Llegenda.
I no deixem de parlar de futbol, perquè el 27 d'abril del 2005 és una de les dates més recordades per l'esport mataroní i molt concretament pel futbol. La Mataró aconseguia proclamar-se campió de la Copa Federació després de remuntar el 2-1 de l'anada a Benidorm. Un gol d'Àngel López canviaria el curs de la història del club i d'aquella plantilla. Ens en parlen els exjugadors Àngel López i Quico Rimblas i l'exentrenador Jaume Creixell en un reportatge de Mataró en ràdio, Francesc Andrés, Jordi Cervantes i amb l'assistència tècnica de Xavi Navarro.
Inoblidable.
Potser amistat, potser companyerisme, no sé, màgia. Tot, és que va ser un any rodó.
Màgia, correcte, màgia.
Va ser una temporada sensacional. Jo estava molt segur amb aquella temporada, perquè hi havia jugadors que jo coneixia molt i, a més de conèixer-los, hi havia alguns que havien tingut algun problemilla amb algun equip i jo vaig dir, amb aquests amb mi no hi haurà problema. Per exemple, el cas Molina, el Molina era un home que quan volia que li pugessin les fitxes a un altre equip, deia, mister, i jo li deia, tranquilo, di que Jaime te quiere i així te subiran la fitxa.
Les sensacions al principi eren, hòstia, un equip nou, però de cop i volta ja en pretemporada, jo recordo que a pretemporada va venir la grama, que jo venia d'allà. I els primers partits va venir la grama, no sé si el primer o segon partit.
El Badalona,
i els hi vam plantar cara, i fins i tot, jo diria que a la pretemporada la grama els guanyem a casa.
A tots.
Que la grama havia fet un equip increïble, que és l'any que va eliminar el Barça de la Copa del Rei, a la grama aquell any.
A tots, a tots. Jo sempre posava un exemple. Mireu, si estem aquí aquest vestuari, i aquest sostre que està a 3 metres, tinguéssim algun familiar que s'està calant foc i el tens de salvar, fotria un bot i el salvaríeu. I ells creien en el que feien i no donaven una pilota per perduda, i quan no podíem més, no podíem més. Però, escolta, guanyar ens costava molt. Va ser una cosa que ho vam compaginar perfectament.
Jo crec que aquell any també és molt important, amb això que ha dit de les dues competicions, que hi havia jugadors de la banqueta que sumaven molt, molt. El Jordi Rodríguez del Tirillas, el Samu quan entrava també sumava molt, el Juanma quan entrava sumava molt,
el Lluís, el Viale,
el Lucas Viale, el Lluís Díaz, la gent sumava molt i van tenir molts minuts a la Copa Federació, perquè clar, al final era una segona competició de diumenge a dimecres, que era complicat, amb viatges i demés.
Va ser un any que ens va agafar tots amb una edat molt bona. Vam fer un equip, el que dèiem abans, no? Que érem tots saldos, no? D'altres equips que no continuaven, no ens volien, el míster ens va replegar tots i penso que la unió que va fer va ser molt bona, perquè veníem jugadors amb experiència, jugadors guanyadors i joves que tenien unes ganes de menjar-se el món, que era l'hòstia. O sigui, és que no paraven de pujar gent del juvenil, que venien a provar, després algun fitxatge per retocar alguna coseta durant l'any, com el Samu, per exemple. i penso que vam fer un equip molt bo i sobretot que érem amics, no? que ens miràvem a la cara i ens faríem el que fos pel company, o sigui, però no entre grupets, sinó que era tot el conjunt, el que dèiem abans, t'anaves a sopar, s'anava a sopar tot Déu, o sigui, no es quedava ningú allà. Sí, evidentment hi havia jugadors que tenien més protagonisme que uns altres i tothom sabia quin era l'11 tipus, però els que venien darrere venien empenyent i bueno, jo penso que físicament aquell any ens va agafar tots.
Érem avions.
Sí.
Érem avions.
Ens estàvem ben preparats, teníem molt clar el que jugàvem, confiàvem, penso, tots cegament amb el míster.
Sí.
I aleshores, si el míster deia, us tenéis que tirar, ens tiraven de cap on fos. I anàvem, anàvem a camps que deien, hòstia, aquí no podem fer res, com el dia de l'Hospitalet. Vam anar al camp de l'Hospitalet, vam fotre un a tres, al tot un hospi, que tenia un pressupost que ens quadriplica.
Però a més amb un bany de futbol.
I a part, jugant molt.
I l'entrenador era el Rubi.
Sí, que me'n recordo que el següent dia d'entrenament ens va reunir el míster a la part de baix, al que era el gimnàs.
Sèrio, com vols dir això?
Calla. I va entrar amb un tanga.
Amb un tanga, Leo.
Amb un tanga, amb un tanga i una camisa amb un tigre d'aquestes japoneses, com si estigués torejant, es va treure el barret i va dir me saco el sombrero por vosotros, señores.
Amb un tanga lila, tio.
Quin espectacle de míster.
Això m'oblidarà mai.
Quin espectacle de míster. Que bé li quedava el tanga, mare de Déu.
Bueno, jo mai.
Jo he estat a molts equips, i he estat amb bons vestidors, però penso que com aquell any, com aquell grup, jo no m'he trobat tants amics dintre d'un mateix vestidor.
Va ser una explosió de tots. Sí. De tots. No és allò que exploti l'Àngel i faci 35 gols. És que jo de lateral esquerra vaig fer 14 gols. És que, a veure, és que explica-ho.
Aquest equip, no sé, conèixer la gent, i haver vist molt futbol, i jo pues, anava a veure molt futbol i coneixia molt els jugadors de tercera, i llavors pues, jo sabia bé el que jo volia i jo li vaig dir al president necessito 24 milions 20 milions, va costar 24 en total.
No érem un equip car, no érem a excepció de l'Àngel que tinc aquí al costat, no érem un equip car.
Què va, home, què va, és baratíssim era aquest equip. Era un equip baratíssim amb el que es pagava aquell any. El meu A, B, C i D, això tothom sabeu el que vol dir. Humildat, treball, sacrifici i de qualitat. I qualitat n'hi havia, doncs així no podia fallar.
El partit del Benidorm, jo allà me'n recordo d'un golaç que marcà probablement un dels gols més espectaculars d'exterior des de fora de l'àrea, en carrera.
Sí. Sí.
Que el porter es va quedar parat, jo me'n recordo tot fos, darrere de la porteria no es veia res, va sortir, però i tot l'equip allà sobre l'altre,
Fernando.
Fernando va marcar o va fallar un penal?
El Fernando va fallar un penal perquè jo em lesiono al minut 70,
sí.
Em canvia, i al minut 71 pita en penal.
Ah.
I el tira el Fernando i el falla. El dia futbolístic de la meva vida que tinc més marcat amb imatges. O sigui, tinc imatges que no se m'esborraran en la vida. Perquè clar, penseu que en Jaume i en l'Àngel no són de Mataró, jo sóc de Mataró.
Al camp, com estava?
Al camp. Aquell dia al camp. O sigui, la sensació de sortir i quedar-me gelat. Dic, hòstia, si no guanyem avui.
Però, cuidado, veus això sobre haver viscut el futbol. Jo vaig agafar el president i vaig dir, els col·legis i els equips de Mataró, tots entrades.
Sí, sí. Clar, no. O sigui, els jugadors de futbol juguem per aquest tipus de partits.
Recordo nens amb el xàndal del Juventus, del Cirera, de Cerdanyola. Jo mirava la grada i de 100 persones que veia, 90 et deia el nom. I, hòstia, allò era una responsabilitat, però és el que més recordo de la meva vida futbolística. Aquell dia, i la punyetera pilota que no queia. O sigui, quan tu fas aquella vaselina, jo me'n recordo... Ai.
I no queia.
No queia. I, hòstia, el moment d'entrar aquella pilota és el gol que més he celebrat mai.
Em
vaig tornar boig. Sí.
No, bueno, recordo que és una pilota que va per alt i li ve un del mig del camp d'ells que vol tocar de cap al porter. No sé, una cosa molt rara.
La pentina enrere,
no sé. I jo anticipo la jugada i començo a córrer i veig que el porter surt i anem com justos i el que faig és aixecar-li la pilota per sobre. El que passa és que sí que l'aixeco massa.
Que no queia la pilota.
No és una vaselina convencional, no? La pilota va sortir cap amunt i al baixar a botar i va entrar. Bueno, me'n recordo el camp del Mataró, jo corrent per la banda, tot l'equip a sobre fent una
nen saltant a sobre de nosaltres. Jo me'n recordo un nen amb un xandall del Juventus que va sortir, me'n recordo perquè era el xandall verd, va sortir volant per sobre meu. Vull dir,
com ens va penjar la medalla a Angel Maria Villar.
Angel Maria Villar, sí senyor.
Per segon any consecutiu.
Amb Eto'o a la grada.
amb Eto'o a la grada.
Eto'o a la grada.
Bueno, i són molts records d'aquella, d'una nit, d'una tarda nit màgica. A part, em sembla que vam acabar a les 500, no?
O a les 1000.
I me'n recordo que me'n vaig anar a sopar amb la que era en aquell moment la meva parella, i no teníem taula, estava tot tancat, i vam anar a una pizzeria, doncs no hi havia taula, i quan em van veure entrar amb la dona hi havia una família menjant que havien estat al camp, i li va dir a l'home, si fa falta m'aixeco jo, però aquest ha de sopar aquí.
Jo me'n recordo que els dies següents, que clar, jo passejo per Mataró, perquè he vist que a Mataró la gent em parava pel carrer cada 30 segons.
I la copa...
És una sensació...
I la copa me la vaig endur jo a mi casa.
Sí, senyor.
La copa federació me la vaig endur jo a mi casa, la vaig fotre dintre el maletero, me la vaig endur a mi casa perquè la veiés el meu avi, que en pau descansi.
Hòstia.
I diu, ara què faràs amb això? Dic, home, jo de moment la deixaré aquí a casa, si no diu res, el Mataró me la quedo.
Després la vam anar a entregar a l'Ajuntament, altra cosa que vam anar a l'Ajuntament, sí. I després de l'Ajuntament me la vaig endur jo a casa.
No, jo suposo que em va canviar la carrera tots els gols que vaig arribar a fer aquell any, perquè aleshores ja passaves de ser Àngel i passaves a ser el senyor Àngel ja, no?
Àngel Gol.
Ja tenies una continuïtat de diversos anys i aquell any va ser com d'explosió i, bueno, no canviar-me tampoc, però estic superorgullós d'aquell any.
15 anys després i encara em fotria plorar. Sí. Sóc així de tonto. Pensa que en aquell moment, només fa 2 anys que s'havia mort el meu pare, ara ja em fa 18 i sembla que em fa molt, però, hòstia, aquell moment és absolutament desbordant. No. En aquell moment potser t'he de dir que no el disfrutes tant com després recordant-ho, perquè em van faltar reaccions allà, em va faltar abraçar gent, però clar, és que allà no sabies ni què fer. I quan aixeques aquella copa, hòstia, quan aixeques aquella copa, i mires amunt i veus el camp i... de bojos, és que no t'ho sé explicar.
En joc.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més a l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, aprofitant que arrenquen els Jocs Olímpics d'hivern de la joventut, que s'allargaran fins al proper dia 22, ens endinsem en una de les seves disciplines. Avui, esquí de muntanya. Aquest esport té els seus orígens als Alps a les primeres dècades del segle XX, en un moment en què l'alpinisme era una activitat d'estiu plenament consolidada, però que durant l'hivern i la primavera l'alta muntanya romania tancada a tota activitat humana. Actualment, però, l'esquí de muntanya, també anomenat esquí de travessa o esquí alpinisme, es practica arreu del món. Existeixen també nombroses competicions organitzades per clubs d'alpinisme o excursionisme i es publica anualment un calendari de curses que recull les més importants. Entre elles, la més important és, sens dubte, els Jocs Olímpics. De fet, aquesta disciplina entra en guany als Jocs Olímpics de la Joventut i a Pequín 2022 serà per primera vegada olímpica. A Catalunya és un esport que està agafant embranzida gràcies, sobretot, a figures com Kilian Jornet. L'esquí de muntanya és una modalitat d'esquí que no requereix zones preparades i que té com a objectiu fer l'ascensió i el descens d'un pic, una travessa o una excursió. Com d'altres activitats de muntanya, es tracta d'un esport de risc i per això cal material i equip específic, així com també una preparació física i una capacitat tècnica que ha de passar de molt al simple domini de les habilitats de descens. Entre aquest equip bàsic podem destacar els esquís de muntanya, els bastons, les fixacions, les botes d'esquí, també pells de foca que es col·loquen a sota dels esquís per poder pujar pendents, també ganivetes en cas d'haver de caminar sobre la neu dura i roba adequada. Com a equip de seguretat destaquem el DBA, la sonda i la pala i també com a material divers el piolet i els grampons. I avui, per ampliar conceptes, hem parlat amb el Marc Ràdua. Ell és esportista d'aquesta disciplina i, a més, participa als Jocs Olímpics de la Joventut de Suïssa. Abans d'endinsar-nos en l'esquí de muntanya, hem preguntat al nostre convidat com viu el fet de ser un dels 24 esportistes espanyols que estaran a Lausana.
Home, a veure, realment ha estat, fins a arribar a on s'ha arribat, que és poder anar, ha estat realment una feina, una tasca, algo difícil, perquè s'havia de, per una banda, entrenar i compaginar-ho també amb estudis. Però realment penso que puc parlar per mi, puc parlar per tots quatre, és com poder anar, a part d'una oportunitat, és una sort i com un somni, doncs, complir-se, alguna així.
Ara sí, volem saber de què parlem quan parlem d'esquí de muntanya.
L'esquí de muntanya és un esport així més minoritari, que no en són tants, i per això aquest cop té potser important rellevància el poder participar en uns Jocs Olímpics de la Joventut, ja que és el primer cop que és un esport olímpic, però el fet de fer esquí de muntanya és... Bueno, tothom, bueno, sovint se sap que és esquiar, que és fer una baixada o descendre a base amb esquís als peus, però no només això, sinó que també se li suma la pujada, una ascensió, o diverses, amb unes pells de foca i els esquís, naturalment, per després, posteriorment, poder fer la baixada.
Un esport que, com explica el Marc, serà olímpic als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín 2022.
En principi, si tot segueix com hauria de ser, si això es fa com aquest preolímpic, per dir-ho així, si es fa per fer una miqueta de proves, a veure com seria l'esport olímpic, per poder posteriorment fer-ho a les Olimpíades grans.
Com a característica diferencial, l'esquí de muntanya no depèn de les federacions d'esports d'hivern, sinó de les federacions d'esports de muntanya.
Depèn, no depenem per la FISC, la Federació Internacional d'Esquí, sinó que depenem per federacions de muntanya base. O sigui, internacional depenem de la ISMF, la International Ski Federation, bla, 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 i aquí a Espanya, a l'estat nacional, depenem de la FEDME i no de res d'esquí, o sigui, depenem d'esports de muntanya.
A nivell personal també hem volgut saber des de quan practica aquesta disciplina el nostre convidat.
Esquí de muntanya l'he començat a practicar més en competició i més sèriament en els últims 2-3 darrers anys. Jo l'havia provat abans amb el meu club de la Pobla, el CEPS, però no en l'àmbit de la competició. Va ser fa, diria que 3 anys, que vaig entrar al centre de tecnificació d'esquí de muntanya de Catalunya. Llavors, a partir d'allà sí que vam intentar, doncs, això, ficar-se més dins l'àmbit de la competició i de l'elit.
Actualment el Marc viu al Pallars, però ens ha explicat que ja practicava aquest esport quan vivia al Vendrell.
No, quan jo estava al Vendrell ja practicava, no feia esquí de muntanya, sinó que feia esquí alpí. Porto practicant si fa no fa des dels 4 o 5 anys, ja, quan ja vivia a Vendrell, pujaven cada cap de setmana amb els pares i doncs, per això ja tenia més o menys una base de què era i de com s'esquiava, vaja. A mi l'esquiar m'agrada molt i córrer per muntanya, esports així més de resistència i tal, també m'agradaven i per això mateix ha derivat a una derivat.
I és més difícil practicar esquí de muntanya en zones on no hi ha neu?
Sí, és relativament... O sigui, sí, relativament no, és més fàcil, però també és compatible des de zones on no hi ha neu, perquè hi ha companys nostres també que estan competint a gran nivell també, que vivien més cap a la costa que no a la muntanya. Passa que el cap de setmanes i entre setmana quan poguessin, doncs pujaven a entrenar a pistes. Pistes o fora pista.
L'esquí de muntanya no és un esport barat, per això molts dels esportistes han de buscar patrocinadors per poder-lo desenvolupar.
Sí, o sigui, sí que és veritat que és un esport que econòmicament doncs, tira una miqueta, tot s'ha de dir, i tema sponsors i això sí que n'hi ha, i de fet jo estic amb Esquitrap, que és una marca d'esquís i amb Camp Base, que és una botiga de Catalunya, mentre la marca d'esquís és d'italiana. Al igual que quan tenim tots plegats, els esportistes, quan tenim més o menys un cert nivell, som nosaltres normalment qui anem a buscar les marques, a no ser que siguis... És que normalment les sponsors s'agafen quan ja estàs a categoria júnior i això, i ja si tu fas un... O sigui, X fa una progressió bona, ja tires de l'esponsor de sempre. Però Sí, normalment es va buscar l'espònsor més que una altra cosa, perquè al final ser un esport així més o menys minoritari, llavors s'ha de tirar una miqueta d'això.
Figures com Kilian Jornet, ho dèiem a l'inici, són representatives d'aquesta modalitat, però el Marc s'hi fixa en ell?
M'hi fixo. No realment tampoc especialment, però sí que és una persona que sempre m'ha agradat molt com ha dut a terme la muntanya i com ha competit i tot plegat. Però naturalment també hi ha d'altres, o sigui, molts esportistes que estan competint a un alt nivell ara i ho estan fent molt bé i són molt bones referències també per fixar-s'hi.
Referents com?
Així estatal, ja que em fixi ja com gent com l'Oriol Cardona o Marc Vinsac, que són així a nivell estatal els millors, i a nivell internacional també, que estan competint. I així a nivell internacional m'agrada fixar-me bastant amb italians, que tenen unes baixades molt bones i estan molt forts, i bueno, hi ha tota la pesca.
I ens acomiadem amb les expectatives del Marc per aquests Jocs Olímpics d'hivern de la joventut que s'allargaran fins al proper 22 de gener. Ens retrobem la setmana vinent.
A veure, realment, fer-ho per una banda el millor possible, si no donar tot el gas que hi hagi, i sobretot també aprendre molt de l'experiència, perquè realment ho és, però sobretot això, donar el màxim de mi, i a veure què sorgeix, bàsicament.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dilluns, dia 13 de gener. Ens quedem aquí a Constantí aquesta tarda a 6:45. Tenim a la Biblioteca Municipal una nova edició del Club de Lectura, en aquest cas sobre l'obra Anna Teixí, de Natàlia Ginsburg. Per tant, doncs, sessió del Club de Lectura aquesta tarda a 6:45 a la Biblioteca Municipal de Constantí. Més activitats, si anem a Tarragona, destaquem que a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública tenim l'activitat Juguem sense endolls, una activitat on ens ensenyarà a jugar els jocs més actuals i els més clàssics. Una activitat a càrrec de l'Imma Pujol, adreçada a famílies amb infants a partir de 6 anys. I a Tarragona també avui a les 7 a Caixa Fòrum hi ha la conferència La lògica de l'amor, amb el cicle que pretén mostrar la utilitat de la ciència per millorar el nostre mapa mental de l'amor romàntic. Tindrà lloc els dies 13, 20 i 27 de gener, com dèiem, a Caixa Fòrum Tarragona, i es mostrarà quins són els condicionants biològics o culturals de l'amor. A Reus destaquem que el Centre de Lectura a 7:45 avui es presenta el nou monogràfic de la revista del Centre de Lectura dedicat a l'escriptora i pedagoga Maria Àngels Oller Romeu, coneguda per ser fundadora de l'Escola Mogli de Reus i haver publicat numerosos llibres infantils. Presentació, doncs, d'aquest nou monogràfic de la revista del Centre de Lectura avui a 7:45 de la tarda al mateix Centre de Lectura de Reus. I al Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant, avui a 8:15 de la tarda, hi ha conferència sobre astrologia. L'Hospitalet de l'Infant acull aquest mes un cicle de conferències sobre curiositats científiques organitzat pel campus extens de la Universitat Rovira i Virgili del municipi i té lloc els dilluns, avui dia 13, el pròxim 20 i el 27 de gener. La primera conferència del cicle és avui, es titula L'astrologia, un mite estrellat, i anirà a càrrec de Ferran Terrassa Blanes, que és doctor en enginyer industrial, expert en enginyeria nuclear. Pel que fa a les exposicions, destaquem que el CRAI del Campus Catalunya de Tarragona trobem una mostra que porta per títol Jordi Tinyena, el plaer d'escriure. Aquesta exposició està dedicada a la seva vida personal i a la seva trajectòria literària i forma part de l'homenatge que li fa la ciutat de Tarragona. L'any 2018 ens deixava l'escriptor tarragoní Jordi Tinyena i aquesta mostra itinerant de la Casa de les Lletres ret homenatge a la seva vida i també a la seva trajectòria com a novel·lista i adaptador de textos clàssics de la literatura catalana, des de versió de l'anònim Bladín de Cornualla al 1987 fins a Joc d'identitats del 2018. Una exposició, una mostra que podem visitar fins al 31 de gener. Destaquem també que a la Biblioteca Pública de Tarragona podem visitar l'exposició Mossèn Joan Serra i Vilaró 1879-1969, El llegat d'un pioner, una mostra que s'emmarca dins els actes d'homenatge a Mossèn Joan Serra i Vilaró en el 50è aniversari de la seva mort. Es vol donar a conèixer la figura de Serra i Vilaró, eclesiàstic, historiador i considerat un dels personatges més importants de l'arqueologia catalana d'inicis del segle XX. La mostra es pot visitar en horari de dilluns a divendres de 10 del matí a 8 de la tarda i els dissabtes de 10 del matí a les 2 del migdia amb entrada lliure fins al 31 de gener. A l'Espai Jove Quesa de Tarragona trobem l'exposició Alpes, última salida, de la mà de quatre joves tarragonins que a l'estiu del 2018 es van desplaçar als Alps. Es coneixeran doncs les històries de vida d'alguns dels refugiats que han travessat aquesta frontera. L'horari de visita de la mostra és de 4:45 i fins a les 9 del vespre fins al 8 de febrer.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre, a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.